Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
La maraña está de moda y dice, el mañana no apetece, si cuando la trucha llora, uy, 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 si cuando la trucha llora, uy, uy, uy.
Se fue el curandero
y solo nos dejó.
Se fue el curandero
sin decir adiós.
Se fue el curandero,
uy, uy, uy.
Se fue el curandero
con él la solución.
Escant d'aquest estiu. Mar i muntanya en directe d'11 a 1 del matí. Un programa de Ràdio L'Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Celrà i Ràdio Vilafant. Un mar de llibres amb l'Adriana.
Doncs sí, amb la nostra dona de llibres, amb l'Adriana, no sé si tinc aquí amb mi també en Lluís Salabert de Ràdio Celrà. Lluís, estàs per aquí? No, no el tinc per aquí.
Sí?
El tinc per aquí? Doncs això, si vols intervenir avui, ara l'Adriana ens explicarà què ens porta. Benvinguda, Adriana, què ens portes?
Bon dia! Doncs avui us porto un llibre
titulat El futur explicat als nens, de l'editorial Ciruela, que és la mateixa editorial que, recordem, vam estar comentant la secció de la setmana passada. I es tracta en diferents temes amb el, i es posa una data límit de temps, i és el 2062, que és quan, en teoria, el cometa Halley passarà més a prop de la nostra òrbita. Però això no influirà a la nostra vida.
Quina por, quina por.
Passarà, el saludarem i marxarà.
Val.
No es quedarà.
I Adriana, i quins portes? Ens portes un convidat avui?
Avui us porto a l'Albert, que és professor de Biologia, a Barcelona, i és perquè entre tots ens puguem entendre una mica millor.
Benvingut, Albert.
Bueno, bon dia, ho intentarem. Amb ajuda d'Adriana ho intentarem. Bon dia a tothom.
I va. Llavors, ho hem volgut plantejar bastant la primera part, el que és més espai, més incert, més innovador, i després també tenim una part de robòtica que acaba derivant en genètica, salut...
Clar, una mica és això és el que parla aquest llibre, no? D'explicar-los als nens quin futur possible, o és una probabilitat, no? El que explica aquest llibre.
Quin futur els espera als nens d'avui dia?
Exacte. Poden passar moltes coses, potser no passarà cap de les que comenta el llibre.
Exacte.
Potser sí. Doncs mira.
Alguna s'hi semblarà.
Alguna s'hi semblarà.
Exacte.
I el bosc, si han llegit aquest llibre, doncs estaran preparats,
exacte,
no? I ho entendran millor.
Exacte. Llavors, la primera part l'hem volgut plantejar com si aquí vingués la NASA a fer-nos una masterclass, aquí tots els de Ràdio Vilafant, i ens ve explicat pues, com funciona l'espai.
Així, ve la NASA, així que...
Ve Neil Armstrong, se'ns presenta aquí i
Lluís,
ja està.
Lluís, de Ràdio Salrà, estigues pendent, que ve la NASA. Pren nota, Lluís. Bueno, i també els companys de Sant Joan les Abadeses i els companys de l'Escala. Pren nota, Lluís. Estàs preparat? Em sembla que
sí, sí, sí,
sí.
A punt d'enlairar-nos.
Perfecte. A més, està en un aparell que es diu Quantum. Mm. No sé si és quàntic o no. A veure, l'altre dia fèiem aquesta petita brometa entre nosaltres. Vinga, va, comencem. Ens posem
Vinga,
a l'univers.
Comencem forts.
Vinga.
I és que hi haurà vida fora, els podrem contactar. La Mercè els podrà entrevistar. Quin és el motiu pel qual ho estem buscant? Realment ens pot afectar la no que vinguin uns extraterrestres i sapiguem que hi ha vida fora?
Bueno, primer hem de mirar si són.
Clar.
Si existeixen.
Però és que és com molt estrany pensar que no hi hagi... Que som únics en l'univers, amb el gran que és.
Ah, exacte. Nosaltres estem aquí al nostre planeta i ens pensem... Fins ara ens hem pensat que estàvem sols, però, clar, sempre tenim la curiositat de voler saber què hi ha més enllà del que podem veure, el que podem sentir. I, de fet, hi ha molta gent que està investigant això en aquests moments. De fet, t'he portat un llibret, que és el que estan estudiant els alumnes de primer de batxillerat, que fa uns anys no s'estudiava, que és què estem fent aquí, els humans, per intentar veure si hi ha algú a fora del sistema solar.
Val, les sondes, les naus,
exacte,
totes aquestes...
Des dels anys 70, doncs estan enviant sondes, amb missatges, a veure si hi ha algú. És poc probable, però...
Clar, hi ha un episodi de Big Bang Theory, no sé si mireu aquesta sèrie, o sou seguidors, o algú dels nostres oients segur que ho és, hi ha un capítol que els hi encarreguen això, precisament, no? A dissenyar un missatge, sí, per enviar a l'espai exterior. I tenen molts dubtes de com fer-lo, perquè,
exacte,
esclar, els extraterrestres parlaran anglès?
Ah.
Ho entendran?
Ah, no ho sabem.
I al final, bueno, segurament aquest capítol ja l'ha vist tothom, eh? Vaig,
sí,
a fer un,
sí,
spoiler.
Sí.
Decideixen, doncs, fer un mecanisme tàctil.
Mm-hmm.
Que potser és un llenguatge més comú, perquè no sabem els extraterrestres com seran.
Exacte, ni quins sentits tindran.
Exacte.
De fet, el que s'ha enviat, als anys 70 ja es van enviar dos naus amb missatges posats allà a la superfície, perquè si algú els veigués, els pogués interpretar una miqueta.
Clar, i no ha contestat ningú, no?
De moment no ha contestat ningú.
Això sol passar.
Estan enviant missatges, estan enviant en els radiotelescopis, estan enviant missatges a l'espai exterior, aviam si hi ha algú que per casualitat el rep i... l'entén.
Exacte.
I el pot contestar. Que aquest és l'altre.
Clar, perquè potser no entenen el missatge.
Exacte.
És que, clar, és difícil. O potser nosaltres no entendrem la resposta.
Exacte, el que deies tu. No parlen anglès, no ho sé. No sabem ni quin idioma parlen.
O codi morse, perquè ja...
És que... saber quin és.
I, a l'igual, nosaltres necessitarem la clau per desxifrar el codi amb el que ens parli.
El que sí està clar que ells és possible que...
L'Adriana
i la seva generació de nois i noies que estan llegint aquest llibre, doncs és possible que algú d'ells diuen que hi ha moltes possibilitats de que en la seva generació algú pugui contactar amb una estructura viva de l'espai.
Ostres.
Però bueno.
Quina enveja, no podem viure més anys del nostre, la meva generació, per poder-ho viure, també.
Bueno, serem grandets, però igual sí, eh? Van molt ràpids ells, ara.
Sí.
I és que la ciència, la NASA, etcètera, etcètera, particulars...
La ESA Europa.
Exacte. Segueix buscant...
Ah, tenim programa especial a Europa.
Sí, tenim programa especial, sí, sí.
Segueix buscant vida fora, però tot és tan nou, tan... No, mai no sabem com qualificar-ho, perquè no n'hem tingut mai hem vist cap res que s'hi assemblés. És
bueno,
molt...
Bueno.
Sí?
Bueno.
Fa uns anys, en un receptor d'un radiotelescopi que hi havia als Estats Units, van rebre una senyal estranya. El que la va rebre, que era un tio que estava de nit, va rebre una senyal una mica estranya, que feia una cosa estranya, que feia que no era normal, i li va posar un símbol que va dir wow. I es diu un senyal wow.
Wow, clar, perquè clar, era diferent.
Diu, wow, sí, sí. És diferent, la van estar buscant, però res.
Clar, de moment no hi ha res, ens ho hem d'imaginar.
Una bona il·lusió, però res més.
Exacte.
És diferent. Llavors també ens podem plantejar una cosa, i és que és possible que aquests extraterrestres dels quals parlem siguin bastant més intel·ligents que nosaltres, siguin agressius i ens destrueixin? O tu no. Imagina't que els descobreixes, se't presenten aquí i et maten a tothom.
Ai. Bueno, o no, o no.
O no.
Clar, l'Armagedon és possible o no és possible, i explicar-ho també als...
Sí. L'Esteve Hawking ja ho deia, diu, potser no anem a buscar gens a l'espai que no sabem com són.
Exacte.
Millor que no sapiguem que existeixen.
Bueno, o potser són tan intel·ligents que no volen saber res de nosaltres perquè són molt destructors.
Exacte.
Sí.
I
va
passant de llarg.
Veritat.
I va dir, bueno, aquests no volem res, passen de llarg.
Exacte, exacte. Veurem.
Sí, sí, veurem.
Exacte. Ara tanquem una miqueta aquest capítol més extraterrestre i més...
Especial.
No, seguim amb l'especial.
Bueno, però podem anar-nos-ho buscar a Mart, també,
que...
eh?
Exacte.
A Mart és dintre del nostre sistema.
Uh-huh. Podrem viure en un planeta diferent a la Terra, com ens plantejava Albert Espinosa del primer llibre que vam fer, que era El planeta Obama, i és que... I sí. Podria ser.
I si el necessitem, un altre planeta?
Exacte. Per quan està programat el proper viatge especial?
Bueno, aviam, que necessitem un altre planeta quasi bé segur. Perquè no sé si heu vist les notícies que últimament s'han consumit Europa i Estats Units han consumit 3 vegades el que produeix el planeta en un any. O sigui, ja estem ja en dèficit.
No sé si és senyal extraterrestre, però ens posen aquest tema.
Sí. Lo qual, és possible que hagin d'anar a buscar la veritat allà fora.
Mm-hmm.
Buscar un altre lloc
al qual poder
viure, Expedient X, a veure...
Clar,
buscar,
El que és necessari és que es trobi aigua. No?
Es trobi aigua, estructures... Ja s'han estudiat aquí a la Terra, però estructures que puguin sobreviure...
Clar, la pel·lícula Marte, el marciano, em sembla que és, que està molt ben plantejada, no? Que aconsegueixen cultivar a mar, no?
Algues intenten condicionar l'atmosfera perquè s'hi pugui viure.
Clar, que això és una altra, no? Potser estem buscant algun planeta que s'hi pugui anar a viure, que ja tingui les condicions... O l'altra opció és condicionar un planeta perquè tinc les condicions.
Això ells ho tenen difícil.
Ho tenen difícil, la generació de l'Adriana.
Sí, un planeta nou sí que és difícil fer-lo, però sí que tenen més fàcil, crec que sí que ho veuran, és muntar estacions a Mart, com a
aquesta pel·lícula que comentava jo.
Sí, com una estació espacial, com la que hi ha ara voltant la Terra, però una fixa a Mart, i anar a poc condicionant, i d'aquí uns quants centenars d'anys,
potser...
Fer-lo habitable, el terraforming.
Ho té més fàcil la generació de l'Adriana que la nostra,
sí. Ells ja posaran el peu a Mart, ells sí que el faran. Sí.
Vinga.
Ahir vam estar comentant, com veurem el programa, de que s'està plantejant una missió, i és que en una nau, per anar a Mart es necessiten centenars d'anys llum.
No, a Mart no.
Ai.
A Mart no tants.
No?
No tants. 3 anys crec que són.
3 anys?
3 anys. Doncs per anar a explorar el que és extrasistema solar, s'està plantejant fecundar el que és la fecundació in vitro, congelar-la, que pot aguantar milers i milers d'anys i no consumeix ni menjar ni aigua.
Bueno, s'ha de mantenir,
però no és... Exacte. Llavors, en el moment en el qual la nau estaria automatitzada, diguéssim, i en el moment en el qual aterressin en algun planeta estrany, doncs es descongelessin i es formés la vida del quasi bé no res.
Sí, torna a ser... La veritat està allà fora, cada cop...
Sí, perquè per viatjar tu... Sí, això que
és complicat.
Difícil, perquè seria... anem a suposar que hi ha un planeta habitable de 200 anys llum, per dir alguna cosa. Clar, seríem 200 anys per diola, no? 200 anys per
tornar...
Per tornar. i la vida d'una persona
no la pel·lícula Interestel·lar també és una mica això que comentes,
sí.
No? El tema del temps,
el
no?
temps. Sí.
La dificultat doncs, de poder fer aquests viatges perquè la vida de les persones no és tan
exacte.
Llarga, no?
Està tot molt lluny.
Està tot molt lluny.
Tot molt lluny, molt lluny, molt lluny.
Molt lluny i amb molt de temps.
I amb molt de temps, exacte. I només vivim el que vivim i, per tant...
Home, bueno. La ciència-ficció ens ajuda, no?, a explicar una mica tot això que estem explicant, no?, en pel·lícules que et poden fer-ho fàcil, no?
Sí, sí.
Si en algun moment descobríssim mar, no?, el que és el món de la indústria de la literatura, el cinema i les sèries, ja tindrien tot cobert...
Exacte.
Uns 50 anys.
Bueno, quan arribéssim a mar, llavors voldríem anar més enllà. Eh?
Exacte.
Vull dir, aquesta és la idea, també.
I ara seguim amb el món de l'espai i tot això, perquè si en el suposat cas d'això que comentàvem d'un òvul fecundat, l'haurien de conduir uns robots.
Clar, perquè els robots sí que tindrien aquesta vida més llarga. Mira, a Interestel·lar també, el que dèiem,
exacte.
La banda sonora
exacte.
Que està sonant de fons, també hi havia robots, no? És que és indispensable,
és
els
indispensable.
Robots.
Sí.
I... Llavors, en un futur pròxim llunyà, és possible que els robots arribin a un punt que siguin més intel·ligents que els humans? Què podrien fer els robots?
Bona pregunta. És una de les coses que vosaltres veureu, crec. I ara en aquests moments s'estan dissenyant robots que poden fer molta feina, tenen molta memòria, però encara no poden aprendre, ni prendre decisions en funció dels que van aprenent el dia a dia. Nosaltres ho podem fer. Els robots no, però la intel·ligència artificial va en aquest sentit. Intentar construir robots que no s'hagin de programar tot el que hagin de fer, sinó que aprenguin a partir de la seva experiència i puguin prendre decisions, com nosaltres.
En tenim un aquí, que sí? Està sonant de fons, em sembla, que ens l'ha posat el nostre tenc. Podria ser un d'aquests robots.
Sí, sí, sí.
Mira, just això que comentaves, Adriana, de si els poden ser millors que nosaltres, és una reflexió que fa una altra sèrie. Perdoneu, que sí, me'n poso sí, sí. Molt de sèries. Better Than Us, que l'estic veient en aquest moment, és una sèrie russa que està al Netflix, i precisament la reflexió és aquesta, no? De si els robots poden ser empàtics i poden aprendre i poden arribar a ser, fins i tot, com diu el títol, millor que nosaltres.
Sí, amb és... amb qual hi ha gent que diu, bueno, tindran sentiments, dir, ai...
Clar.
És una de les coses que planteja de manera indirecta el llibre de l'Albert Espinosa, que vam comentar al nostre primer programa, i està ambientat el 2079, així per recordar una mica, i és un món en el qual els robots organitzen, són capaços de prendre decisions, persones simplement hi convivim. O sigui, diguem que els robots són el centre... pel qual nosaltres ens podem moure. I són ells els que, volent o no...
agafen el control.
Agafen sí. el control.
Sí, els humans, com sempre, som els xaiets borregos, no? Que anem seguint el... I mira, ja ens estan enviant missatges.
Els missatges extraterrestres són aquests? Ja,
no sé si són extraterrestres o és un robot. L'R2-D2 de Star Wars, no sé qui és.
Sí, sí.
Però què podem fer si un dia... en el suposat cas de que els robots hi hagi un punt que siguin capaços de prendre decisions i que tinguin sentiments, i si se'n rebel·len, clar?
Bueno, hi ha la possibilitat de posar-los un programet que els desactivi quan vulguem, no?
Ah, ben vist això, Albert, ben vist.
Però és un botonet, l'iRobot, la pel·lícula aquella del...
Sí.
També es veu que els poden desconnectar. Bueno, aquesta és una mica la idea. Sense perdre el control
però,
nosaltres,
però això no ho veurà la generació d'Adriana o
jo
no?
Jo crec que robots amb una intel·ligència artificial molt avançada ho veuran. Això ja ho veuran. És a dir, en la seva generació són els que estudiaran això, els que es prepararan per això, en aquest moment. Fins a quin punt arribaran?
Quina por que em fa aquest futur,
però...
Em fa una mica de por aquesta. Por o vertigen,
bueno,
si
com tota la ciència té la part bona i la part que si s'utilitza malament, doncs és, pot ser perillós.
Per això és interessant que hi hagi llibres com aquests que parlin d'això, doncs per educar els infants i que tots estiguem, no?, a saber fins a quin és el límit de les coses, no?
I exacte, a partir d'aquí...
I siguin crítics.
Exacte. Ara el que nosaltres estem veient és que és possible que a mi un robot m'operi. Perquè, òbviament, com ho podem veure...
Aquí el control tècnic s'han sorprès. Per què no? Un robot la pot operar, no?
No se'n fien de mi. Tenen la certesa de que poden ser molt més precisos i no donen lloc als errors humans.
Clar. Aquí, o presentar un programa de ràdio, no? Podria fer un robot així, segur que no s'equivocaria mai.
Hauria de ser molt intel·ligent, per presentar un programa de ràdio, un robot.
Però per operar?
Per operar ja hi ha algun aparell que ja opera inclús a distància i dirigit per un metge que està, doncs, està a quilòmetres de distància. Això ja, ja es fa. És més, en el futur sembla que la feina de cirurgià, allò que opera amb les manetes, això s'anirà acabant.
Val, que seran braços robotitzats.
Seran braços robotitzats, sí que ho dirigirà un
metge.
Un director metge, pot ser un aparell com aquests que es fan servir per jugar...
Sí, uns estics, sí, uns estics.
Algú això, uns estics així, que són més precisos i controlen una mica més els errors humans. Seria una mica
perquè, clar, dona. Potser la part més humana, el que seria comunicar a una família que se'ls ha mort el pare,
això,
potser ho hauria de continuar fent un humà.
I tant, un humà.
No?
El metge com a metge no desapareixerà pas.
Exacte.
La part tècnica sí que es millorarà, això sí.
Clar, entenc doncs, aquestes demandes que hi ha contra un metge que ha fet tot el que ha pogut per salvar la vida, però tot clar. I així els familiars del pacient doncs, el volen demandar. Si ho fa un robot ja no podran denunciar-lo, no? Per negligència mèdica o per error.
No, el que passa és que en aquests moments aquests robots estan dirigits per un humà.
Clar.
Llavors hi ha un consell mèdic que dirigeix això. Hi ha un responsable. Bueno, aquí podríem entrar també en la qüestió dels cotxes aquests que
els cotxes sense conductor,
sense conductor,
no?
Els
accidents.
Ja s'està parlant d'accidents, que és el responsable? Doncs serà l'empresa o qui la llei digui que és el responsable.
Que apareix si hi ha hagut un fallo, no? Tècnic, perquè també la tecnologia falla. A veure, no és
perfecte. Ja ha passat. Hi ha hagut un parell d'atropellaments i hi ha hagut algun responsable s'ha de fer d'això. Si no, les assegurances què diran?
Aquest futur no està tan llunyà,
no,
perquè
ja està aquí.
No, aquest
està aquí, ja.
I clar, també ens podem posar en l'hipotètic cas de que a mi se'm faci malbé o tingui infecte d'una part del cos,
sí.
A mi que és del cor, què passarà? Me la podran transplantar, m'hi posarà una part del cor artificial...
Seràs un cíborg?
Ja en som una miqueta, amb les pròtesis, ja en som una miqueta de cíborgs,
I què pot passar amb aquest àmbit?
O sigui, l'àmbit de la salut i tot això. Bueno, vosaltres també això ja està a punt. No crec que facin gaires anys com perquè vosaltres ja podreu no veure perquè s'està fent, però sí rebre les conseqüències. És a dir, que un teixit vostre es faci malbé, com tu has dit el del cor, i et agafin les cèl·lules teves, les posin en un
laboratori.
Aquí seria més genètica, no? Bioenginyeria.
Exacte, bioenginyeria, biotecnologia i tot això. Aquestes cèl·lules es reprodueixin, reconstrueixin aquest teixit que s'ha fet malbé i te'l torni a reimplantar.
Ostres.
Això es pot fer. Ja s'està fent. Òrgans és més difícil, però això ja s'està fent. Ja estan estudis que s'estan fent amb això.
Clar, llavors l'esperança de vida també s'allargarà molt.
S'allargarà, sí. Bueno,
No per viatjar en llum?
No crec que s'allargui gaire, perquè el cos és el que és. O sí que viurem millor.
Viurem
més qualitat de vida, que és el que es tracta. O sigui, ells viuran amb millor qualitat de vida que nosaltres, d'aquest punt de vista.
Clar, i això que deia jo, tipus cíborg, que tu puguis tenir implants d'intel·ligència artificial dins teu, això també és possible i viable en un futur proper?
És possible. S'està intentant amb xips de memòria.
Sí, que et puguin...
implantar certes cosetes en el cervell.
Això ja fa més por, Això ja fa més por.
Que tu te'n vagis a la farmàcia i demanis, un pendrive.
Exacte.
Que l'injectis al cervell.
Si més no hauries d'empullar res, llavors.
Llavors els professors que ensenyen matèries, llavors ho tindria difícil, t'implanten el xip i ja està.
Soc profe.
Com ho veus com a professor?
Inculcar coses potser ja no serà tan important com que les facin servir bé.
Exacte.
Que raonin i que pensin.
La part crítica, no?
Que és com hem volgut acabar plantejant així al final del programa. I és que una de les coses més importants, si parlem de ciència, d'extraterrestres i tal, primer n'haurem de saber.
Exacte, és això el llibre,
les escoles.
I on s'aprèn?
Que,
això ho has dit.
Com seran les escoles del futur? Els instituts, les universitats?
Exacte. Sí.
Bueno, de moment, clar, jo sóc de la vieja escuela, que diuen, Vull dir, jo
vaig... D'estudiar, memoritzar...
La pissarra amb el guix...
Ui, això ja... Jo crec que les noves generacions ja no saben què és el guix.
I quan vaig començar a donar classes, les primeres classes van ser així. Amb 20 anys més tard, no em vaig imaginar mai donant classes amb un projector, amb un ordenador, amb un mòbil, saps? Vull dir, tot això no era impensable. Vosaltres no sabem com fareu les classes vosaltres. És a dir, no... Com fareu? Com les donareu vosaltres als profes del futur? Que sou vosaltres, òbviament.
Clar, segurament anirà més cap aquí on te deies tu, no, sí. Albert? El pensament crític... Potser exacte. Les aules també canviaran, no?
Sí,
seran aules més obertes,
sí.
Es treballarà més per projectes, més per experimentació...
Que això ja s'està fent, estem en una època de transició, sabem el que estem fent, no sabem cap on
estem. Estem en una època d'impàs, perquè no ens podem regir per lo que era el sistema educatiu de la vieja escuela, com ara comentàvem, perquè el món... no ens pot preparar així, Però tampoc sabem com seran les nostres escoles, les nostres professions. Uh-huh. I és que la gran majoria de professions i oficis encara no s'han creat.
Exacte.
Per tant, estem en una època d'impàs que no sabem si seguir-nos per la vieja escuela, si modernitzar-nos, si... perquè no en sabem.
Ho podem descobrir o podem intuir, començar a intuir amb aquest llibre que ens en proposa avui l'Adriana. Gràcies, Adriana Sonet i Albert.
Albert Cervera,
doncs, per estar aquí amb nosaltres. Gràcies, Adriana, per acompanyar-nos cada dimarts. Nosaltres, avui, última secció, trobarem a faltar els dimarts aquí nosaltres.
Sí, jo estic encantadíssima d'haver tornat a estar aquí un any amb vosaltres.
Ens apuntem, la tornarem a fitxar si fem una nova edició. Nosaltres us deixem amb la cançó The Scientist, de Coldplay.
Vinga, molt bé.
Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca, o planificar el cap de setmana, tu què fas? Saber l'Empordà, la informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
A l'Escala... Peix de l'Escala.
Pregunta-li al mar que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'Escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Can't you see that she's so freaky, yeah.
Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
Doncs després de parlar de realitat-ciència-ficció amb aquest llibre que ens acostava l'Adriana Sonet, amb l'Albert Cervera, aquest professor de ciència que ens ha vingut a explicar doncs, què hi ha de realitat o què, com podria ser el futur de les noves generacions. Ara volem jugar i plantejar amb el nostre company de jocs de taula, el nostre Sergi Tobos, el nostre expert. Benvingut al Mar i Muntanya de nou.
Llarga i pròspera vida.
I tant, i tant. Això de parlar de l'espai, jo sé que t'ha agradat.
La temàtica aquesta ha estat interessant, sí.
Exacte, doncs avui li proposàvem a en Sergi un repte, que era poder jugar tots plegats. A veure, no sé si ens en sortirem a través de les zones de ràdio i fer-ho atractiu també pels nostres oients si ens estàs escoltant des de casa. Us tinc preparats, Juanjo López, estàs preparat?
Jo sempre estic preparat, sóc el Boy on Fire, no se'n recordaré.
Així m'agrada, Boy on Fire, així m'agrada. Lluís Salabert, des de Ràdio Salrà, estàs a punt tu?
Estem a punt, a veure, sorpresa.
Exacte. Aviam, primer de tot, anem a centrar-nos, expliquem quins jocs ens ha portat, fem com sempre, mecanisme de joc, i després intentem jugar. Va, Sergi.
Serà complicat,
serà difícil,
amb dues persones a distància, serà complicat. He portat dos jocs, vale? Un és l'Historic Cubes, que m'han dit que en Víctor coneix de primera mà.
Sí, sí, en Víctor és molt fan de l'Historic Cubes.
De l'Historic Cubes.
Va, expliquem-ho.
És un joc que consisteix en... És una caixeta superpeque, vale? Que té 9 daus, i cada dau, amb les seves respectives 6 cares, tenen simbolets, vale, que són molt fàcilment identificables. Vale? Està pensat per nens petits. Llavors es tracta de tirar tots els daus damunt de la taula i entre tots els que estiguem jugant explicar una història. Bé, utilitzes els 9 daus de cop per explicar la teva història, tothom explica la seva història amb els mateixos daus i escollim quina més ens ha agradat, o podem explicar la història, una part de la història a cadascun. És a dir, tu agafes dos daus, jo agafo dos daus, un altre agafa dos daus i hem de continuar...
I ha de tenir sentit.
Òbviament ha de tenir sentit i hem de continuar el que hem dit, el que han dit les persones anteriors.
Mira,
per exemple.
Si et sembla, Sergi, expliquem una mica quins dibuixos ha sortit. Perquè, clar, a veure, aquí poder també els dibuixos dels daus poden donar lloc a interpretar.
Els tirem bé?
Va, tirem-los bé.
Tirem-los bé.
Vinga, va, Sergi. Aviam, jo us faig una mica de descripció. Bé, el primer dau, hi veig un dau, no sé si esteu seguint a través de les xarxes socials, estem fent un Insta Live a través de la compte de Ràdio Vilafant, eh? El primer dau, tenim el dibuix d'un dau, que no el descric gaire. Després, el segon dau,
tenim... Un rascacels.
Un edifici així alt, sí,
una torre.
Sí, la L típica que portarà d'aquí pocs mesos el nostre company Víctor Grau quan es tregui el carnet de conduir. Un bastó, jo quasi que puc portar un bastó d'àvia, una vareta màgica,
la veritat, sí. Mercè.
Una vareta màgica com la del Mag Marín, que va estar aquí amb nosaltres, una piràmide d'Egipte, una font com la Font Lluminosa de Figueres,
vincula més coses, sisplau, vincula.
T'agrada que vinculi, eh? Una fletxa dels indis, una flor... No? Sembla una flor,
sí, tipus
girassol, podríem dir.
Sí.
Doncs aquests serien els 9 daus, les nou imatges, i llavors aquí, a partir d'aquí hauríem de construir una història.
A partir d'aquí, si tothom hauria d'explicar la seva història de pe a pa utilitzant tots els daus, o entre tots explicar una mica així amb trossets.
Ho podem provar?
Podem provar-ho.
Què us sembla, Lluís, Juanjo, Víctor, Josep, ho provem?
Ah, tenis
el provem.
Però què fem? Començo jo i aneu continuant?
Vale, vinga, però...
Començo jo, vale.
Només un dau o dos? Quants daus utilitzes?
Un dau.
Vinga, va.
Hi havia una vegada uns joves que feien un programa de ràdio i van tirar uns daus, i a partir d'aquests daus va ocórrer una cosa màgica.
Molt bé, aquest dau ara l'apartarem. El dau del dau, del dibuix del dau, l'apartem perquè és el primer. Qui continua?
Qui vol seguir? Va, Juanjo, va.
Hem de repetir o només continuar?
Hem de continuar amb el que ha dit la Mercè,
vale,
amb un altre dau.
Exacte. Va, Juanjo, continua tu.
Com? Oh, estic flipant.
Ui.
O sigui, m'ha vingut tot així de cop, eh?
Home, Juanjo, que no estaves atent.
No, sí, jo... El que passa és que estic seguint el directe i s'ha tallat.
Sí, jo estava...
Continuo jo.
Va, Lluís, vinga, va. Digues, va,
I
Lluís.
I aquests van anar fins a la font de Vilafant.
Ah, mira.
van anar fins a la font fora. Exacte, o sigui, van tirar els daus, va passar alguna cosa màgica i els va portar cap a la font de Vilafant. Va, Juanjo, com ho veus?
Ho veig bé, ho veig factible, va.
Va, segueix.
Vaig inventar una cosa brutal.
Sí.
Ni Steven ni Spielberg.
Què els hi va passar amb algun dels dibuixos que ha sortit el dau?
Doncs mira, es van endinsar dins les profunditats d'aquesta font i van arribar a les piràmides, ojo, a les piràmides de l'escala, que encara no les han descobert, però un secret entre nosaltres és que les descobriran d'aquí poc.
Molt bé, molt bé. Va, Víctor, continues tu?
Doncs sí, amb aquesta... van arribar a aquesta piràmide i van trobar tresors i objectes màgics com una vareta màgica que servia per sortir d'aquella piràmide. L'única sortida era utilitzar aquesta vareta, fer un conjur, un encanteri, i marxar d'aquí.
Vinga, va. Josep.
Però, com quan van agafar la vareta, la Mercè, que és molt petosa, es va caure, i per això van necessitar, doncs, un bastó.
Val, tenim el bastó, vinga, va. Continuo. O continues tu, Sergi?
No,
va,
no, tu mateix.
Home, continuï, Sergi, va, Sergi.
Va, Sergi, va. Estic lesionada, jo, ja.
Sí. El problema d'utilitzar aquest bastó és que li anava molt bé per terra ferm, però quan trepitjava una mica de gespa humida, la Mercè patinava.
Val, que seria la flor aquesta que dèiem, seria aquesta gespa. Val, patinava i havien de buscar una solució, havien de transportar la Mercè doncs, cap al següent punt del seu viatge màgic. No sabien com fer-ho, van estar investigant, van estar buscant, però va saltar en Víctor i va dir, home, jo ja tinc els 18, he fet moltes pràctiques de conduir, mira, parlarem amb l'autoescola que hi ha aquí a Figueres, a veure si em deixen una L, a veure si em donen un permís només per un temps, un permís finit, a veure si amb aquesta L puc conduir i portar a la nostra lesionada Mercè. I va agafar la L i la van portar amb el seu cotxe. Ara li tocaria a Lluís, no? Lluís, et queda la difícil, la fletxa.
Sí. Exacte, aquell moment va venir un indi, corrents.
Darrere del cotxe d'en Víctor.
Darrere del cotxe d'en Víctor. Coses que passen normalment. I llavors, en aquesta fletxa, l'important no és que li anava a llançar la fletxa, sinó que aquesta fletxa portava un missatge secret.
Un missatge secret.
Era la clau.
Va, Juanjo, a veure com ho acabes, això, afegint-hi el gratacel.
Aviam, entes que la fletxa portava un missatge secret.
Sí.
I aquest missatge secret era que l'edifici que havien de descobrir era la piràmide de l'escala. Veus? És que jo també ho lligo tot.
Molt bé. I com s'acaben els contes? Conte contat, conte acabat.
Exacte.
O vet aquí un gos, vet aquí un gat, i aquest conte s'ha acabat.
O anant a menjar perdissos.
També.
Sí,
també
sí.
Tots feliços.
Tots feliços. Pues és un bon joc, això.
Molt xulo. Bàsicament, és molt per passar l'estona. Ja veieu que la capsa és superpetita, també es pot ficar amb una motxilleta.
La pots portar a la butxaca.
La podem portar a qualsevol lloc, i ràpidament, pum. Això serveix molt per fomentar la imaginació. Inclús els jugadors de rol, a vegades, o inclús els que han d'explicar històries o fer còmics o fer històries, sabem de bona tinta que utilitzen aquests daus per inspirar-se una mica, en plan, com començo? Quina missió han de tenir? Quines eines es trobaran pel camí? Tirem aquests daus i ens podem inspirar.
Aquest que ens has portat tu avui és l'Story Cube clàssic?
Story Cube normal, que és una caixeta taronja. Hi ha Story Cubes d'uns altres colors, hi ha de verds, hi ha de liles.
Jo a casa tinc el verd,
molt bé,
que és el de viatge, em sembla.
Vale, que és el de viatge, que els símbols dels daus tenen referència a viatges. Sortirà un avió, sortirà una maleta, sortirà coses d'excursions.
I llavors hi ha expansions petitetes, que en tinc jo a casa.
Hi ha un de l'espai, hi ha un de ciència, inclús hi ha un Story Cubes especial Doctor Who, on tots els daus són de Doctor Who, i un de Batman.
Els Daleks, sí, el de Batman l'he vist.
Sí, sí.
I també n'hi ha un que és el que tinc a casa, que són tres daus més, que s'afegirien aquests nou que hem fet servir ara, per exemple, que seria de mites. Hi ha el Minotaure, el laberint... Que els pots afegir. Així
els podem barrejar.
No s'acaba mai, això, no?
Cada dau té el seu color, vull dir, inclús en el propi dau ja són els dibuixats del color verd o del color lila, i per tant es poden barrejar i sense cap problema tornar-los a guardar a llanera.
Sí, que això és ideal, no? Vull dir, potser has de fer un treball o t'has d'inventar una novel·la, doncs això que deies tu, per inspirar-se, una bona proposta per portar sempre al damunt, i hem fet aquí una partida en un moment, no? I ha estat bé, això per un sopar, no? Per exemple, no? Per tancar el gel també pot servir,
això,
no?
Això per un sopar. Amb els mateixos daus, la història, tu podries contar la teva amb aquests, un altre contaria amb aquests daus un altre, i votaríem quina és la història que més ens
agrada, és una altra opció. Clar, allò que deies tu de les normes de la casa, eh?
Ens podem inventar el que vulguem.
Perfecte, doncs bona proposta aquesta, i avui, a més, com que és l'últim dia, ens portes una altra proposta.
Sí, em porto una altra, ara també intentarem jugar amb aquest, serà complicat, que és Los Hombres Lobo de Castronegro, ¿vale? Que deia la Mercè que se l'anomena l'assassino, bueno, sí. Té diversos noms.
Qui més, qui no ha anat de colònies i ha jugat a l'assassí? Lluís, tu segur que has anat de colònies i has jugat a l'assassí, oi que sí?
L'assassí no me'n recordo.
Allò que s'havia de picar l'ullet, que s'havia de picar l'ullet per matar, no? No?
Sí,
aquest,
sí.
Aquest seria aquest, el de picar l'ullet, que havies de salvar fent veure que feien un petó, i llavors hi havia els que vigilaven per descobrir, doncs, qui era l'assassí, qui estava picant l'ullet. Havies d'estar molt pendent d'això. I aquest, el mecanisme és més o menys semblant, no?
Sí, el mecanisme és algo similar. Vull dir, tenim unes targetetes que representaran si som ciutadans normals i corrents o si som home llop. Llavors, intentarem repartir tu, Juanjo i Lluís, que en Víctor ara us passi un WhatsApp amb el que sou, o no sé, feu de meros espectadors. Mira, jo tinc una proposta, que en Juanjo sigui l'alcalde, vale, et sembla?
Juanjo, que sigui l'alcalde, el que passa que m'està dient que, okay. Que ara mateix no...
Sí, no, perdona, sí, però...
Vols ser l'alcalde, Juanjo?
Home, m'esteu proposant ser un càrrec polític elevat tan important...
Sí, seràs
l'alcalde del Mar i Muntanya.
L'alcalde del Mar i Muntanya serà un humà... I serà intocable. Els homes joves no se'l poden menjar perquè viu en una mansió amb seguretat i alarmes i guàrdies.
Sí.
Vale, us sembla?
I escopetes, eh? Moltes escopetes.
I escopetes. I tu, Lluís, pues, ho sento molt, seràs un humà normal i corrent.
Lluís, et sembla bé ser un humà normal i corrent?
Bueno, per un dia.
Va. Sí? Sí, sí. La resta dels que estem aquí, vale? La Mercè, en Josep, en Víctor, vale? Agafareu una d'aquestes cartes a l'atzar, vale? Només la podeu mirar vosaltres, que és complicat, eh? Llegir a distància.
A mi me la gira, si vols, a través del vidre. I
la... A tu te la giro... Sí, a tu te la giro.
Val, però com no ens has explicat què és, vale? Cada cosa...
Si són unes cartes marronetes amb personetes, són poble normal.
Val.
Si és una carta vermella, sou home llop.
Vale.
Llavors, el joc tracta de que una vegada reparteixen aquestes cartes entre els jugadors, hi ha una persona que ha de fer de narrador, vale? Ha d'explicar la història.
Que en aquest cas series
exacte,
tu.
Exacte. Vale? Llavors, estem jugant amb les cartes senzilles. Comentar que hi ha cartes més complicadetes, com l'evidente, que pot així mig obrir els ulls per intentar espiar...
Perquè hem de tancar els ulls,
sí, hem de tancar
no?
els ulls, ja ho explicaré. Per intentar detectar qui és l'home llop, hi ha el caçador, hi ha Cupido, vale? Que ens enamora dues persones, de dos jugadors entre ells. Bueno, estem jugant amb les cartes
senzilles. Les persones que estan enamorades, llavors, quan maten un, mata l'altre.
Mata l'altre de pena. De pena de...
Anna, aquí pots muntar un joc...
Vinga, comencem. Vale? Va. Jo faré de narrador. Va. Vale? Hi ha una contes de vella que explica que fa molt de temps, en un poblet ubicat entre mar i muntanya, anomenat Vilafant, hi havia una maledicció degut a un home llop perquè vivia entre ells. Cada vegada que arribava la nit... Tots els vilafantencs tancaven els ulls i s'anaven a dormir. Ara tots hem de tancar els ulls.
Tanquem els ulls.
Vale?
No estem fent cap vídeo, però estem tancant els ulls.
Hem de tancar els ulls i l'home llop es despertava, qui sigui l'home llop que es desperti, i ha d'assenyalar a la persona que es vol menjar. Perfecte. L'home llop es torna a dormir després de fer-se un bon tiberi i a l'endemà següent tothom s'aixeca, tothom es desperta amb ganes d'esmorzar, ja podem obrir els ulls, amb ganes d'esmorzar, excepte una noieta molt jove anomenada Mercè. Una tal Mercè va ser la primera víctima d'aquesta història i ara ja no jugues, Mercè. Vale, ara estàs morta, pots comentar el que vulguis.
L'alcalde està rient per sota.
I tota la gent se'n va anar a casa de l'alcalde a demanar-li explicacions. Com pot ser, senyor alcalde, que passi això en el nostre poble? Com pot ser? I l'alcalde, vale, amb el beneplàcit del poble, ha de decidir a qui escarmentar. Matarem algú, sacrificarem algú...
Aquí castigarem.
Per calmar els déus.
Alcalde.
Juanjo. Senyor alcalde, aquí castigarem.
Bé,
pot ser una decisió consensuada
polític,
amb els...
Va, fes un discurs polític.
Discurs. Té la paraula el senyor Juanjo.
Després d'una decisió molt difícil i molt consensuada amb el meu equip de suport polític, he arribat a la conclusió de que el culpable de l'assassinat de la senyora Mercè ha sigut la meva madreta, en Josep.
Oh!
I per...
Però...
Que ataque más gratuito. Perdona.
Josep, té alguna cosa a dir per defensar-se d'aquestes acusacions?
Em sembla una vergonya que se'm culpi a mi de coses que no he fet. Em sembla una vergonya. Diuen. La gent diu.
Si te n'apujoli tot.
Això és una democràcia sent alcalde?
No.
No, bueno, ja està.
Bueno, tenim un altre membre del
poble. Sí, el poble pot votar, eh?
Tenim un altre membre del poble, Lluís. No. Tu com ho veus, això? Aquesta tupinada.
És el tinent d'alcalde. En Lluís és el tinent d'alcalde.
Però està a l'oposició.
Però està a l'oposició.
Lluís, estàs a l'oposició.
A veure, això ara no toca. Això no toca. A veure...
Qui era aquest,
És en Lluís. El tinent d'alcalde del Mar i Muntanya.
A veure... apuntar... Jo haig d'apuntar algú, eh?
Sí.
Algun sospitós. A veure... En Víctor juga, també?
Sí, sí, sí.
En Víctor...
Està mirant el sostre com si no anés amb ell. La, la, la.
En Víctor...
O sigui,
en Víctor,
això,
ha estat molt callat, ha estat molt callat.
Tenim l'acusació de l'alcalde cap en Josep i l'acusació de Lluís cap en Víctor.
Home, l'acusació que va és la de l'alcalde, que és la que té el càrrec més gran, no?
Mira com es defensa.
Ui, s'ha posat nerviós, però
atenció,
alguna cosa serà.
No,
i jo m'he estat morta.
Víctor, digue'm. Et tenia com a vicepresident del govern de les Pitisplaustes.
Del Mar i Muntanya.
De les Pitisplaustes del Mar
i
Muntanya.
I ara, màster, què passa?
Ara, doncs, que s'ha de votar tot el poble, inclòs l'home Llop, que està amagat, ha de votar a qui volem sacrificar.
Val.
A menys que no sigui una dictadura, llavors...
Jo estic a favor del senyor alcalde i crec que en Josep és qui...
Tu, Lluís, estàs a favor d'en Víctor, eh?
Hem de votar. Qui vol matar en Víctor?
Jo.
Un només?
Dos, en Josep, molt ràpid.
En Josep i en Lluís estan a favor d'en Víctor.
I qui vol matar en Víctor? Ai, en Josep?
L'alcalde i
Juanjo
jo.
I en
dos
Víctor.
I dos. Va, Mercè, que el teu fantasma desempati, va.
Jo crec que m'ha matat. A través de la Ouija us dic que s'hauria de matar en Josep.
En Josep. Doncs mira, Josep, ho sento molt. La gent agafa pedra,
no passa res.
Agafa torxes, agafa forques...
Jo només dic una cosa. Després em presentaré allà en forma de fantasma. Patireu.
Ja patireu. Vinga.
Apa. Adéu, que vagi bé.
Destapa la teva carta, a veure què eres. Perfecte, ho heu
fet
molt bé.
Pirat.
Era l'home Llop, però...
Bueno, has vist?
Mira, el president... Escolteu com matem l'home Llop, eh? Ja està mort.
Pum. No, estic viu encara. No has apuntat bé.
Clar, així seria una partida, més o menys, eh? Teniu en compte que, clar, que en Juanjo i en Lluís no estan aquí presents a nosaltres i és una mica difícil,
com
no?
Com més persones siguem, vale? Més homes jobs n'hi ha, no només hi ha un. Com he dit, hi ha cartes especials de l'evident. Hi ha una bruixa, vale? Que també pot salvar o pot enverinar algun dels morts.
I això es fa el mateix mecanisme, tancant els ulls, obre els ulls ara la bruixa...
Doncs mira, Sergi, jo he de dir que ja he jugat aquest joc, però o sigui, una persona repartia els càrrecs, diguéssim, i es feia mateix. Hi havia una persona que anava narrant i anava dient aquest està mort, aquesta xica...
Sí.
I he jugat sense...
Sí. Al final és un joc molt bàsic, té moltes versions, es diu l'assassino, l'hombre lobo, el vampiro...
A nosaltres hi havíem jugat i hi havies de... Estaves enrotllant, no?, quan anaves de colònies, i havies de picar l'assassí, matava a picar l'ullet. Clar, tothom estava despert. Havies d'estar molt atent, mirant els ulls de tothom, a veure... I la prostituta, en principi, que era la que salvava, doncs havia de fer com un petó així amb els llavis, i era per salvar els morts.
I també estava que t'havies de justificar, i s'havia de justificar a qui matar, com hem fet una mica ara, i entre tots es decidia qui es matava, no? I si t'acusaven a tu, t'havies com de justificar o t'havies de defensar d'alguna manera.
Llavors també hi ha el caçador, no? També,
Hi ha el caçador, que si el caçador se'l menja l'home llop, mort ell, però abans de morir, dispara l'home llop, dispara la persona que se l'ha menjat.
Muere matando, com diuen en castellà.
Exacte, vale? Després hi ha l'home llop pare, que pot infectar altres persones i crear altres home llops. Bueno,
és
un joc que, com veus, Mercè, hi ha tropecientes cartes.
Moltes cartes.
És el joc bàsic amb totes les expansions
que
han sortit.
A més, les cartes tenen com una forma de... Aviam, com explicar-ho? Com una forma d'estrella ninja, no? Podríem dir.
Sí, com una espiral.
De cartolina, amb una espiral al mig. I...
Com una galàxia.
Com una galàxia, molt ben vist, molt ben lligat. Sí, sí. I la caixa també és així petiteta, o sigui que la pots portar en una bossa, que pots anar a jugar-hi amb una barbacoa aquest estiu, no? El que queda d'estiu.
Sí.
Doncs, la festa final d'estiu, no?
Un joc similar a aquest en plan roles ocultos, bueno, roles ocultos, o que hi hagi un narrador, és un joc que es diu Sí, senyor Oscuro. No sé si us sona.
Sí, em sona.
El Sí, senyor Oscuro, una persona ha de fer de senyor Oscuro, valgui la redundància, és el amo del calabozo, vale, el jefe supremo, vale, en Sauron, del Senyor dels Anillos, i els seus jugadors o els seus esbirros són els jugadors, són els típics minions, els típics esbirros, i ell, cada jugador ha d'agafar tres cartes, que són cartes de localitzacions o d'objectes, pues el catalejo de no sé què, o el mapa del tesoro, o el pueblo abandonado, o la taberna de no sé què, o el elfo no sé quantos, vale, i tres cartes de, que hi ha unes mans, que pot ser una mà en plan stop, vale, que significa de no m'acusis, vale, donaré una altra excusa, o una mà assenyalant a la persona que
aquest
vols
acusar. Aquest era el que t'havies d'inventar.
I llavors excuses. El senyor Oscuro els hi planteja una història, també als seus esbirros. Vale? Per exemple, com és possible que hagi marxat de vacances i quan torni la princesa estigui embarassada?
Val, sí, vale, et plantegen una situació que has de buscar. Aquest és el sí, senyor Oscuro.
O com pot ser que us enviï a buscar l'espasa de fulanito i encara no la tingui, no? I els jugadors, la primera ronda és amb ordre normal, i cada jugador, utilitzant les seves cartes d'excusa, que són objectes, localitzacions, accions, etc., ha de dir, pues mira, resulta que el mapa que feia servir per arribar estava equivocat i la culpa va ser de la Mercè, que me'l va vendre dient que era correcte. Llavors, Mercè, com és possible que el mapa no t'haguessis donat?
Llavors
que no sé
jo, amb la meva carta, vaig inventar una excusa.
I tu, amb les teves cartes, has d'inventar-te una altra excusa. No, perquè me'l va vendre l'elfo no sé quantos i resulta que coneixia l'Adriana i me'n vaig fiar. Adriana, com és possible que no sé què? En el moment en què alguna excusa sigui molt tonta, molt vaga, molt poc ingeniosa, vale, el senyor Oscuro li tira una mirada fulminante, que és si picar l'ullet en plan... Vale? I quan un jugador té tres mirades fulminantes, tres strikes, vale, doncs...
Eliminat,
i repartim i tornem a fer una altra partida, vale? Canviant el senyor Oscuro perquè no sempre sigui el mateix.
Que xulo, ja no? Està. Aquest també, sí. També és xulo. Aquest els... Digues, Juanjo.
Si això de les mirades fulminantes funcionés a la vida real, la Menella ens hagués fulminat a tots.
Sí, ja ho sé.
No, jo no tiro gaires mirades fulminants. No, que són jocs ideals així per jugar amb molta colla, no?
Amb molta colla.
Hi ha jocs que són per quatre persones o que són per menys gent. Aquests són ideals allò per un cap d'any, allò 10 o 12, no?
I no sé si estem en un horari infantil, segurament sí, sí. Vale? Però també són per jugar amb alguna bebida espirituosa, només.
Amb una poció, vale, màgica d'aquestes, de joc de rol.
Si són majors d'edat, vull la...
Una poció de manar, de vida...
I si es vol veure...
La diversió canvia, la diversió canvia.
Exacte. No, i a més, també pots apostar, no?, també. Mira, el que perdi s'ha de treure la samarreta.
No? Bueno, regles de la casa ja...
Sí, regles de la casa adults, eh? Bueno, els nens poden jugar-hi d'una manera diferent, no sé, amb carmels, amb pastanagues, no? Que avui hem parlat molt de pastanagues.
No són jocs per nens, eh? No. Ni l'Hombre Lobo ni el Senyor Oscuro, perquè requereix una mica de paciència i
bueno, això sí.
I d'estar pendent i de ser enginyer.
A partir de quina edat?
A partir de quina edat? Pues a partir de 16 cap amunt.
De 16 cap amunt, sí, eh? Els lobos, sí. I el sí senyor Oscuro, sí. Sí. Per poder-se inventar això, treballar la ment, no? I saber ser creatiu, que això és una cosa que avui en dia...
El lobo diu a partir de 10, però jo recomanaria una mica més de...
12, no? Potser.
Una mica més gran per ficar aquesta...
A partir de la Triana, sí, no? Més o menys, sí.
D'enginy.
I l'Story Cubs a qualsevol edat.
L'Story Cubs recomanat a qualsevol edat i per qualsevol moment. Que estem a la consulta del metge esperant. Story Cubs.
Doncs el millor remei, doncs, per passar el temps, l'Story Cubs, avui tres pel preu d'un,
bueno,
eh?
L'altre no l'he portat, però l'he explicat.
Sí, senyor Oscuro, no l'has portat, però ens l'has explicat.
Però si arribo a saber que parlàvem de l'espai, portava el Farfly o el Galàctica, jocs d'aquests grossos amb figuretes i amb miniatures.
Ens quedarà pendent pel proper, el proper estiu. Gràcies, Sergi, per estar amb nosaltres cada dimarts, portar-nos els jocs, propostes ideals, doncs, per passar el temps. Si volen provar-ne algun, o si ficció, es poden...
Sí, o si ficció, vale, aneu controlant les xarxes socials o la pàgina web, que de tant en tant anem fent jornades i trobades per jugar.
Doncs moltes gràcies. Nosaltres tenim aquí sobre els Lobos de Castamer i el Story Cubs. Farem una fotografia per penjar-la a les xarxes. Tanquem aquest programa d'avui dimarts, dia 27 d'agost. Ho deixem aquí. Anem a acomiadar-nos dels companys que estan en la llunyania de les zones radiofòniques. Lluís Salabert des de Ràdio Celrà. Ens escoltem demà. Amb quin joc et quedes avui?
Home, aquest, el primer.
Amb l'Story Cubs. T'he vist molt posat, sí, amb l'Story Cubs, eh? Vinga, va, sí, portaré, sí, el, sí, meu...
S'ha fet curt.
Fem una cosa, portaré el meu i quan acabem l'últim programa de la setmana per celebrar-ho farem una partida, va, cara a cara, va. Fet.
Perfecte. Durant el programa ha estat fent pluja fina, això que en diem xirimiri.
Ah, sí, que estàvem parlant de la, la pluja.
Sí, sí. Tota l'estona una plujeta aquesta fineta. Fins demà, doncs.
Fins demà, Lluís. Doncs Juanjo López des de Ràdio L'Escala. Ens escoltem demà. Ens veiem divendres.
Ah, sí,
eh?
Però escolta'm, Juanjo López de Ràdio L'Escala, el Boi on Fire i alcalde del Mar i Muntanya.
Exacte.
Va allargant-se la cosa.
Queda bé. Gràcies per estar amb nosaltres, Juanjo. Ah, també agraïm.
Gràcies.
Agraïm també al membre del poble, tinent d'alcalde del Mar i Muntanya,
bueno,
Víctor Grau.
Bueno.
Vicepresident, gràcies per estar amb nosaltres. Ens veiem demà cara a cara i ens escoltem demà. Gràcies, Josep López, també per estar aquí amb nosaltres.
I fins demà.
I fins demà. També salut salutacions meves de qui us parla, Mercè Mainer, que passeu molt bon dia. Nosaltres deixem el programa aquí. Tornarem puntuals, com sempre, a les 11 del matí amb més Mar i Muntanya. Us deixem amb una proposta musical, amb bon ritme perquè us refresqueu. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Torna-lo a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala. Cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses. Castelló d'Empúries, Llançà, la Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
A l'escala, peix de l'escala.
Pregunta-li al mar. Que ella respondrà, no et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca, o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà, la informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.